Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
La nova campanya de la declaració de la renda 2017 ja està en marxa. Des del 4 d'abril està obert el termini per presentar la declaració corresponent a l'exercici de l'any passat. Fins al 27 de juny, si són a ingressar, és a dir, si s'ha de pagar a Hisenda. I el 2 de juliol recordem que acabarà aquesta campanya. Al magazín ens interessem per les novetats d'enguany i per això volem repassar els detalls bàsics a tenir en compte, però sobretot posar l'accent en les novetats. Per això hem convidat a Patrícia Sala, ella és advocada de Sala Advocats. Patrícia, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Ja ens va acompanyar quan vam parlar de la nova llei d'autònoms, que també s'havien d'aclarir alguns aspectes, i avui doncs toca repassar i posar doncs la mirada en les novetats en la declaració de la renda, aquelles obligacions que tenim gairebé tots, la majoria, diríem,
exacte.
No?
Exacte.
Patrícia, així d'entrada, ens movem una mica a nivell de sensacions, però tu com a professional, diries que els catalans som de fer la declaració d'hora, ben d'hora, ben d'hora, o ens esperem també fins al final?
Bueno, t'he de dir que hi ha de tot, eh? Normalment he de dir que la gent més gran tendeix a fer-la més al principi i els més joves, més potser no tan preocupats en aquest aspecte, la tendeixen a fer a l'últim moment, inclús n'he tingut algunes fores de termini.
Déu-n'hi-do. Per això no ens hem de dormir.
No,
ara som al començament de la campanya.
Ah, exacte.
I per tant...
Sin prisa, però sin pausa.
Exacte. Som de fer-nos nosaltres mateixos la renda o busquem assessorament, busquem algú o triem aquelles maneres de fer que ens garanteixin que, bueno, que ens traiem la feina de sobre però que també ens la faran bé?
Doncs mira, Carme, fins ara, com la majoria de gent ja sap, l'agència tributària t'enviava l'esborrany de la renta i doncs tu podies acceptar-lo i per diversos medis, com correus o portar-la, o inclús ara ja per internet, i ara a partir d'aquest any l'agència tributària ja no envia borradors. Això què ha passat? Que doncs molta gent... es veu una mica més com desprotegida i llavors sí que es recorreix més a l'assessorament en quan algun professional doncs, et pugui treure tota aquella documentació que tu desconeixes com s'ha de treure, que són les dades fiscals i el propi esborrany en si o fer-lo. I és veritat que sí que la gent, com es veu més desprotegida, tendeix una mica més, tenim la sensació que tendeix més a l'assessorament. Llavors, respecte a aquest mateix aspecte, l'agència tributària aquest any ha tret una aplicació de mòbil, una app.
Aquesta és una novetat.
Sí, és una novetat total, que és per poder accedir a les teves dades fiscals i inclús acceptar l'esborrany. Però què passa? Hem de tenir en compte que part de la població no ha viscut mai amb tecnologies, no? Llavors, ja parlo de gent gran o no tan gran, no? Que no té smartphones i no pot utilitzar aquesta eina. També es veuen amb una mica de desprotecció en aquest sentit, perquè si ni en saben o no en tenen, tampoc poden accedir a aquesta eina que ajuda. Llavors, sí que és veritat que la gent, davant d'aquesta incertesa, no, tendeix a buscar professionals que els puguem assessorar i ajudar a presentar-la d'una manera més fàcil i més despreocupada.
Hem de dir que respecte al que ens comentaves dels esborranys, pel que tinc entès, l'agència tributària doncs, emetia i enviava moltíssims, milers d'esborranys i a l'hora de la veritat hi havia poca gent que...
Clar, és que...
Que hi anava a fer la declaració, no?, amb aquells esborranys.
Sí, és que hem de tenir en compte que no el que sempre posa a les dades fiscals i en els esborranys és la realitat. Vull dir...
Hi poden haver errors.
Exacte, o errors, o inclús, les dades que s'han volcat per persones. Sempre poden haver errors ja tipogràfics, qualsevol cosa. Jo sí, sempre recomano revisar les dades, no acceptar coses sense haver-ho revisat. També he de dir que si tens deduccions per vivenda habitual, deduccions, la de fills normalment surten automàtiques, però qualsevol tipus de lloguers o qualsevol altre tipus de deduccions que no s'emeten automàticament, si tu no les introdueixes, no tens dret a... O sigui, no estan volcades dins de l'agència tributària i no t'anirà la teva renta. Per tant, et produirà un perjudici econòmic a tu. Mm-hmm. Llavors, sí que recomano que revisin, si més no, les dades.
O sigui, que no és la Santa Bíblia i que s'ha de revisar. Ah, vull dir que no és paraula de...
Bueno, ja sabem que l'Estat al final sempre miren per ells i mai miraran pels contribuents, per tant, més val tenir precaució i mirar-nos el que a nosaltres ens interessa.
Quan deia al començament que doncs, hem de complir amb les nostres obligacions, i és el que hem de fer la majoria de la població, això implica que hi ha una part de la població que no està obligada.
Correcte.
Qui té l'obligatorietat de fer la declaració?
Bueno, per començar, que tinguem en compte i lligant-ho amb els autònoms, que tots els autònoms que estiguin donats d'alta, per molt que hagin facturat poquet, tenen obligació de presentar la renta, val? Perquè és l'única manera que l'agència tributària pot controlar els ingressos que han tingut els autònoms. Això sobretot perquè hi ha gent que es pensa que per ser autònom i haver ingressat poc no tens obligació, però sí, els autònoms sempre. Ingressem molt o poc. I llavors, en quant als treballadors per compte aliena, si només tenim durant l'any, en aquest cas 2017, només hem treballat per una empresa, són 22.000 euros anuals, bruts, no el que rebem, sinó els bruts, que ho tinguem en compte, això ens ho donen en el certificat d'empresa que ens envia l'empresa, doncs ara els ja s'hauran enviat o s'estan enviant respecte al 2017.
O sigui, però, és a partir d'aquesta quantitat que estarien obligats.
Sí, però si només hem treballat per una empresa. Uh-huh. En el cas que dins del mateix any natural, és a dir, del 2017, haguem treballat per diverses empreses o tinguem treballs a temps parcial i treballem a dues empreses a la vegada, els rendiments baixen i a partir dels 12.000 euros tens l'obligació de fer la renda. Val? Això que ho tinguem molt present, que si hem tingut més de... O, per exemple, hem estat a l'atur una part de l'any i l'altre hem treballat, llavors baixa 12.000 euros. Val? O sigui, els 22.000 només és per un treball. I llavors, una altra cosa que la gent també crec que desconeix una mica és que per molt que no estiguis en el llindar de l'obligatorietat d'aquests o 12.000 o els 22.000, si reps subvencions públiques, tens l'obligació de fer-la. Perquè sí que l'any passat, per exemple, ens vam trobar en algun cas gent que desconeixia que estava rebent, en aquest cas, una ajuda de l'Ajuntament de Sant Cugat, doncs, o per famílies, monoparentals, o
sí,
algun...
Aquí entren beques, subvencions...
Sí. No l'atur, En si, l'atur seria una altra... És una prestació que sí que està controlada, però sí que demanen... és una mena de... És de control, no? És també per controlar la despesa pública i el que la gent realment rep.
Llavors, en aquest cas, ens explicaves que, bueno, tot i no arribar a una renda mínima, podríem fer la declaració?
Sí. A veure, tu, encara que no arribis a la renda mínima...
La pots fer igualment.
Sí, i jo recomano també mirar-la, perquè molta gent diu, jo no he arribat als mínims perquè he treballat poc temps o el que sigui, i no, com no tinc obligació, ja ni la faig. Vigilem, perquè sempre quan has estat treballant hi ha una retenció i unes cotitzacions que, com que no arribes als mínims, t'ho tornen. Clar. Vull dir, normalment quan s'està per sota dels mínims i no tens l'obligació de fer-la, molts cops surt a compte fer-la perquè et tornen poquets diners perquè has tributat poc, però et tornen alguna cosa. Millor tenir-ho tu a la teva butxaca que a l'Estat.
Mm-hmm. Recuperar-ho. No? Perquè és allò que t'han descomptat.
Correcte.
Anem a les opcions, que ja hem començat destacant i comentant algunes d'elles a l'hora de fer la declaració de la renda. L'opció de fer-ho a través de la web?
I és. L'opció de fer-la a través de la web, i és, funciona bé... Allà et posen una mena de borrador, però vigilar que estigui tot bé... segons les teves circumstàncies.
O sigui, insistim un altre cop en que aquelles dades les hem de revisar i contrastar.
Correcte.
Sobretot si hi ha hagut canvis en la nostra situació personal.
Correcte. Sobretot, per exemple, canvis de domicili. Una tonteria així, però si a 31 de desembre del 2017, tu has fins a 31 de desembre del 2017, has canviat el teu domicili, tens obligació a comunicar a l'agència tributària que durant el 2017 ha canviat el teu domicili, per molt que ells no tinguin constància encara. Cosetes, encara que siguin bàsiques, però que són necessàries revisar. O els teus fills, que estiguin ben inclosos, si tens fills, doncs per les deduccions, l'edat, que no hagin passat dels 25 anys perquè els fills majors de 25 ja no els pots incloure a la teva renda. Cosetes, bueno, que a vegades ho passem per alt, però són necessàries revisar.
Per tant, opció de la web de l'agència tributària, una opció, diríem, més fàcil, però que s'ha d'anar en compte. La presencial vindria a ser el mateix perquè s'ha de demanar cita.
L'únic que han tret una nova eina d'assessorament, que és el Te Llamamos, que li diuen, que és que tu pots sol·licitar que et truquin telefònicament per fer una mica d'assistència remota de tu estar a l'ordinador i que t'ajuden a tramitar la renta des de casa. Realment no sé com està funcionant, no sé si està funcionant bé o no, però bueno, sempre ha hagut molt col·lapse a les línies telefòniques de l'agència tributària per campanya de rentes i suposo que ara ho han intentat regular una mica per un major assessorament per la seva part. I l'altra via és l'assistent, o sigui, anar a l'agència tributària a demanar cita prèvia a partir del 15 de maig i poder anar allà a fer-la amb la persona que estigui assignada a rendes.
És una altra opció més, però recordem que si depeneu d'algú perquè us faci la renda, sigui la mateixa agència tributària, sigui una assessoria, que no us oblideu i ho deixeu fins a última hora,
sí,
que després tot està col·lapsat.
Correcte.
Que si heu de demanar cita, no trobareu cita. O sigui que...
I que el sistema es penja, i es penja molt.
Es col·lapsa.
Es penja molt i vols fer les coses i no les pots fer quan tu vols, sinó quan es pot.
Per això hem volgut parlar del tema en previsió, en aquest justament inici de campanya de la declaració de la renda. És important que repassem una mica el capítol de deduccions, allò que ens desgrava, perquè sempre, cada any, passa el mateix. Tenim dubtes sobre quins són els conceptes bàsics que ens desgraven en la declaració de la renda.
Sí, mira, doncs, Carme, aquí jo crec que és important fer un parèntesi i parlar sobretot del que és l'adquisició de la vivenda habitual. No sé si coneixeu, però si adquiries la teva vivenda habitual abans del 2013, el préstam hipotecari el podies anar deduint anualment els interessos i l'amortització. Llavors, això era una deducció que és bastant important en la majoria dels casos. Ara, què ha passat? Amb tot el tema de les clàusules sòl i les clàusules abusives dels préstams hipotecaris, molta gent que l'ha reclamat perquè ha tingut clàusules abusives, els ja estan retornant els diners dels interessos que el banc han cobrat de més. Què passa? Que s'ha de regularitzar amb renda. Val? Llavors, és molt important que la gent que hagi recuperat diners de clàusules sòl tingui en compte que si a la seva renda s'ho ha anat deduint durant tots aquests anys, ara s'han de fer declaracions complementàries per tornar aquests interessos. Val? És un tema una mica complex, però que és necessari que la gent que hagi recuperat clàusules sòl s'ho miri amb carinyo, que després l'agència tributària no ens pugui fer una paral·lela, una inspecció i a sobre tinguem sancions per coses que desconeixem.
Per tant, com a mínim que soni.
Exacte.
Com a mínim que soni, exacte, que ho tinguem present i que si hem d'anar amb un assessor o hem d'anar a l'agència tributària, sabem perfectament doncs, que ens hi podem trobar en aquesta situació i com a mínim preguntar.
Exacte. Val? Aquest és un punt important. Llavors, després, tenim una nova modalitat de deducció, que és el mínim familiar per descendents, que fins ara... ja existia, però ara assimilat en els fills els contribuents que tinguin sota la seva tutela o acolliment a menors de 3 anys o tinguin atribuïda per resolució judicial la seva guàrdia i custòdia. Fins ara, si tu, per resolució judicial o per el tema que sigui, que t'hagin, bueno, que hagin mort algun familiar i tu t'hagis quedat amb la tutela dels fills, no se't considerava a nivell fiscal com que era un descendent per tu a efectes de deducció de la renda. Doncs ara ja s'ha assimilat i ja també és com un fill més, no? Doncs que al final tens aquest dret. I també una cosa important és que molta gent em pregunta que tinguem en compte que la renda conjunta amb la teva parella només es pot fer si estàs casat. Les parelles, de fet, encara no tenen aquesta assimilació a matrimoni. Val? Llavors, per molt que siguis parella de fet, reconeguda jurídicament, per l'agència tributària no està reconegut com a matrimoni en si i no pots fer la declaració conjunta, que ho tinguem en compte.
Molt bé. Algun aspecte més a tenir en compte per les deduccions?
Bueno, han introduït també més supòsits de formació, que la formació tens deduccions quan tens pagaments per formació, però estaven molt reduïts, ara els han ampliat, tenim més oportunitat.
És a dir, un curset que jo hagués de fer per la feina, que jo el fes pel meu compte?
Exacte, no depèn quin curs, si no són homologats, si no és titulacions, bueno, oficials, etc, no t'ho deixaven deduir. I ara és veritat que han ampliat aquests supòsits. S'ha de mirar el cas concret, com sempre, però sí que és veritat que s'han ampliat.
I hi ha alguna qüestió més concreta que té a veure amb els bons del Banc de Santander?
Aquest també és un tema una mica complex.
Sí, com la clàusula sol.
Com les clàusules sol, però això, tothom que hagi rebut diners o regularitzacions de temes de bonus del Banc Santander, que ho tinguin en compte per si han tingut guanys patrimonials, perquè s'han de regularitzar d'unes maneres concretes. Vull dir, al final és, si has tingut alguna que encara que per tu et sembla que no sigui rellevant durant el 2017, tinga-ho en compte per la declaració. Assessora't, mira-ho, parla-ho, investiga o, si més no, pregunta, no? El que tu comentaves, que estiguem atents, perquè, bueno, ells al final tenen totes les nostres dades, no? I si no és ara, serà més endavant. I una altra cosa que volia comentar, que tothom es pensa que per fer la declaració abans et tornaran els diners abans.
Això aquesta no... és una pregunta que et volia fer. Sí. Ja s'han començat a retornar d'algunes de les
automàtic.
Declaracions?
És a dir, sí que hi ha casos que potser tu presentes avui la teva renda i dintre dues setmanes has rebut l'ingrés. Però no és causa-efecte. Vull dir, en realitat l'agència tributària té 6 mesos fins que acaba la campanya per retornar el que hagin de retornar en cas de ser així, i és fins novembre. Tant pot ser automàtic com pot ser que no, com pot ser que avui tu la fas i t'ho tornen superràpid i jo la vaig fer i m'ho tornen a l'octubre, no? Depenent una... O sigui, no hi ha una... No es pot dir quan es rebrà. Que ho tinguem en compte, que no ens pensem que hi ha problemes pel fet de no rebre-ho immediatament. A vegades pot ser que és que estiguin mirant alguna cosa i a vegades és simplement que està a la cua.
Aquestes serien les novetats bàsiques. No hi ha hagut tantes novetats aquest any.
No. Tinguem en compte que no estem en un moment polític molt tranquil.
Ni massa actiu en la qüestió de legislació.
Exacte, no. I em referia a això en el tema, doncs, que tampoc s'aproven els pressupostos. Vull dir que no s'estan movent gaire. No. Millores substancials que, diguem, tots ens podem beneficiar, no n'han hagut.
Per tant, així com a consells que es podrien fer, ja hem comentat que és important revisar l'esborrany, això és
correcte,
bàsic. Revisar també els rendiments del treball.
Exacte. Això apareix a les dades fiscals, eh? Tothom diu, això on sortirà? A les teves dades fiscals surt per qui has treballat i quan has rebut. Vull dir,
Que aquest esborrany també inclogui doncs, tot el que són les nostres propietats.
També, sobretot, tinguem en compte que les propietats s'han de posar, per molt que no les tinguis llogades. Tu has de posar que tens una propietat i vale, té un rendiment diferent si està llogat o no, però també tributes, eh? Per tenir una propietat, encara que no estigui llogada.
Important també recordar tots aquells canvis que s'han produït en la nostra situació familiar.
Personal, exacte.
Des d'una possible defunció, a una separació, un tot. Divorci... O sigui, tot això, a l'hora de la veritat, són dades...
Transcendents, sí, sí.
Clar. Que es necessiten per poder fer doncs, la declaració. Abans hem comentat el tema dels autònoms, no? Que deies que era important, que també...
Sí.
Però com que l'última vegada que vas estar aquí vam parlar precisament de la nova llei d'autònoms, al respecte de la situació que avui comentem, hem de dir que...
Bueno, respecte als autònoms hem de dir que com la nova llei principalment, pràcticament tot, comença a aplicar a partir de l'1 de gener de 2018, les novetats o les ajudes de tributació pels autònoms aplicarà per la renda del 2018. 2017, les novetats que vam explicar doncs no aplicarien. Però en quant als autònoms, aquests sí que els recomano que vagin amb temps a fer la declaració de la renda, perquè els autònoms no tenim la sort de que ens envien un borrador i aparegui tot.
I
no.
Tot està controladet.
Exacte. No, has d'introduir tot, absolutament tot, des dels ingressos fins les despeses que has tingut, cotitzacions de seguretat social, quotes col·legials si ets un professional col·legiat, amortitzacions, finançament que hagis pogut tenir de bancs, absolutament ho hem de fer tot. Llavors, costa, perquè ens costa a tots tenir-ho tot endreçadet i controlat, fer la recopilació de tot del 2017. Llavors, amb temps, ens hi posem a fer els nostres Excels.
És important, que ho fem, que ens hi posem una mica les piles, ara que encara som a temps.
Perquè, I sí, cap als autònoms recomano una mica més d'assessorament que no pas per als contribuents, per compte aliena, per facilitar-los les coses, perquè són complexes, no ens ho posen fàcil.
Bé, doncs avui, com a mínim, en aquest temps que li hem dedicat al tema de la nova campanya de la declaració de la renda, hem volgut allò destacar petites pinzellades, les principals novetats, perquè es tinguin en compte, perquè recordeu una mica tot el procés i les opcions que teniu, que després cada cas és un cas molt particular i que això, sobretot, cal un assessorament, i informar-se i preguntar tots els dubtes que hi hagi.
Correcte, Carme, estic totalment d'acord amb tu i al final millor preguntar que no fer errors per desconeixement.
Que surten més cars.
Ah, exacte.
Després. Molt bé, doncs Patrícia Sala, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i bona feina, perquè ara em consta que esteu bastant ocupats, no?
Sí.
Amb el tema de les rendes és una punta de feina.
Toca uns mesos difícils, però amb ganes i energia.
Molt bé.
Important.
Doncs que vagi molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies.